Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
La pressió sobre els hospitals està baixant mica en mica, segons ens diuen les darreres dades que hem conegut de l'Hospital de Sabadell, on el nombre de pacients ingressats per coronavirus ha baixat del centenar. Però tot i això, els contagis segueixen creixent i Catalunya no s'ha pogut fer el canvi de tram que esperava la desescalada. Sobre com han de ser els pròxims mesos, les pròximes setmanes i els pròxims dies, i també quina s'espera que sigui l'evolució de la pandèmia, en parlem aquesta hora amb Daniel López Codina, del grup de recerca de Biologia Computacional de la UPC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Com està evolucionant la pandèmia en els últims dies? Què és el que diuen les dades?
Estem en una situació estable en aquests moments. Estem en una situació estable vol dir que de moment no hi ha un creixement desmesurat. Atès que tenim una incidència molt alta, atès que encara el nombre d'UCIs ocupades és molt gran, estar en una situació estable en aquests moments no és una bona situació, perquè ens convindria seguir millorant de forma clara. Estan disminuint una miqueta el nombre de casos, però no de forma suficient i, per tant, encara estem en una situació de calma tensa.
Per tant, les dades, malgrat no ser de creixement, no ens permeten ser optimistes.
Bé, no cal ni ser optimistes ni pessimistes. Cal ser pacients, cal estar tranquils i cal fer un esforç encara més intens per evitar contagis. Especialment ara que s'acosta Nadal, on podem provocar la transmissió del virus a entorns on no hi ha arribat, hem de ser molt prudents i hem de procurar minimitzar el nombre de contactes, clarament.
I faria necessari posar més restriccions? Perquè jo recordo, intentava fer memòria aquest matí, no ho he aconseguit, però recordo que parlàvem amb vostè, crec que deu fer un mes i mig, dos, i em comentava, crec que el camí és anar a un confinament total de 15 dies per parar-ho tot plegat i controlar-nos en les xifres. No? Al final això no ha passat. La situació actual creu que requereix de més restriccions i fins i tot d'arribar a aquest punt?
Aviam, és un equilibri difícil entre el control de l'epidèmia i, diguem-ne, permetre que la gent pugui seguir vivint, i, per tant, minimitzar els danys econòmics. Llavors, si, diguem-ne, tinguéssim diners per poder-ho fer i per poder recolzar els sectors afectats, evidentment, el millor seria un tancament durant unes setmanes per tal de minimitzar el nombre, la incidència i situar-nos en una posició més fàcilment controlable. Però la realitat té diferents aspectes i s'està navegant en aquest punt d'equilibri entre una cosa i una altra. I jo dic que hi ha tres models. Un model seria Irlanda, l'altre model seria Catalunya i l'altre model seria Madrid. Models més restrictius a nivell epidemiològic funcionen molt bé. Models més moderats epidemiològicament funcionen més lentament, com seria el cas de Madrid. Més lentament vol dir més morts, vol dir més UCIs, vol dir més afectació realment. Catalunya estem en un model intermig, on les restriccions són importants, sense cap mena de dubte, però encara podrien ser-ho més, i estem intentant, diguem-ne, que els sectors econòmics puguin sobreviure, però que l'epidèmia es mantingui sota control. Si no se'ns desmadra, si no hi ha un creixement brusc, doncs ha de ser possible mantenir aquesta situació.
Mantenir-la, no relaxar-la. Li dic perquè el debat és latent. Ara veia que les pistes d'esquí han anunciat que obriran dilluns encara a l'espera que el Procicat prengui alguna determinació sobre quina ha de ser l'evolució de les mesures. Els centres comercials trucant a la porta i demanant poder obrir. Els ciutadans, en alguns casos, demanant que aquests confinaments municipals de cap de setmana es passin a comarcals per permetre, doncs, per exemple, una cosa tan mundana com les compres de Nadal, no? En alguns casos, en alguns municipis on no hi ha espais per poder-ho fer. En aquest sentit, creu que es podrien relaxar aquestes mesures o que ara mateix les xifres no ens ho deixarien fer amb responsabilitat?
Quan van decidir no canviar de fase de desescalada, quedar-se en l'etapa on estaven, des del punt de vista epidemiològic, jo crec que va ser realment molt encertat, perquè és molt imprudent, diguem-ne, fer passos quan realment no tens el control de la situació. En aquests moments seria convenient mantenir o fins i tot anar enrere, però d'altra banda, per sort no ens toca a nosaltres decidir, nosaltres el que fem és analitzar dades i els polítics han de tenir en consideració també altres aspectes humans i econòmics i socials. Per tant, molt de respecte al que facin, però des de la nostra perspectiva epidemiològica, quan més a poc anem, millor, perquè no tenim el control de la situació.
Els cribratges massius que s'estan fent en diferents punts de Catalunya, per exemple, a Sabadell fa pràcticament 3 setmanes que en tenim constantment en diferents barris de la ciutat, poden tenir alguna incidència en el fet que els casos pugin o no? Perquè li dic que aquest és un debat, no? Si fem més PCRs hi haurà més casos, però alhora si toquem els casos abans potser evitem que n'hi hagin més, no? Perquè aconseguim contenir aquestes persones que potser no sabrien que tindrien la malaltia i podrien estar-la propagant, per dir-ho d'alguna manera.
Els cribratges el que serveixen és per minimitzar la propagació, això està clar, perquè detectem casos, trenquem cadenes i, per tant, evitem el creixement de l'epidèmia. Evidentment, i això implica algun increment en el nombre de casos, però quan ja els portem fent durant diverses setmanes seguides no afecta realment a l'evolució. I, a més, el que és molt important és que no ens hem de capficar en els valors d'un dia concret, que si la R val tant, que si el nombre de casos val tant. El que és important és veure la tendència, veure l'evolució. I si ara ens trobem que un dia tenim 1,03 i un altre dia tenim 0,97 d'R, doncs, de fet, estem en la mateixa situació, una situació d'estabilitat. No ens hem de capficar amb les dades puntuals, hem de veure com va variant al llarg del temps.
I és aquesta situació que ens deia ara d'aquesta calma tensa, no? D'aquesta certa estabilitat, no? Que, per tant, està doncs, pendent de veure com evoluciona tot plegat. Una de les qüestions de les que s'està parlant en els últims dies és de l'asimetria en els casos i en la situació arreu de Catalunya, no? En zones en situacions molt complicades, zones en situacions una mica menys complicades, no? Perquè zones en situacions molt poc complicades n'hi ha poques a Catalunya. Buscar mesures asimètriques en funció de les dades seria factible per les dades que tenim a dia d'avui?
Hi ha algunes zones com la zona de l'Ebre on les coses són millors que la majoria de Catalunya. Probablement es podrien relaxar algunes condicions en aquest entorn, però la situació encara és una incidència molt alta a tot arreu, de fet, i per tant no cal que correm, perquè igual que hem aconseguit millorar, pot empitjorar molt ràpidament a qualsevol punt.
Clar, i en aquest sentit, les dades que van tenint, els estudis que estan fent, demostren que això, que hi ha grans diferències entre les zones a Catalunya o no n'hi ha tantes?
En aquests moments no hi ha tantes diferències. Sí que hi ha alguna zona on la situació és millor, clarament, però majoritàriament, i especialment a les zones més poblades o als eixos de carreteres on hi ha els pobles i les ciutats més importants, la situació és complexa tot arreu.
A Sabadell aniria en la línia d'arreu de Catalunya?
Sí, estaria més o menys a la mitjana. Però ja sabeu que es pot empitjorar amb facilitat, per tant, no hem de seguir batallant per controlar-ho.
Li dic perquè la setmana passada parlàvem amb el doctor Manel Cervantes, el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, i el doctor Cervantes ens deia un dels aspectes que no estem analitzant de la malaltia i que potser estaria bé analitzar quantitativament amb dades, és on es produeixen els principals focus de contagi en les pròpies poblacions i a Catalunya. No? Ell deia, a Sabadell sabem que hi ha un 5% dels ciutadans que estan passant la malaltia, quan mires aquesta xifra, Santa Coloma se te'n va al 20%. Diu, no crec que hi hagi una corrent d'aire especial a Santa Coloma que faci que els casos pugin més, sinó que potser hem d'anar a un entorn socioeconòmic, a una situació dels habitatges, i potser, deia, estem investigant molt la part de salut i potser no tant la part social i econòmica que ens podria explicar el perquè dels casos. Què en pensa?
Indiscutiblement, la part social i econòmica és molt important i, efectivament, en els llocs on hi ha més densitat de població, on els pisos són més petits, on hi ha menys zones verdes, on les situacions laborals són més complexes, és on hi ha major incidència. El virus, l'epidèmia s'ha de treballar des de diferents perspectives i, clarament, una de les perspectives ha de ser la social. S'ha de permetre que la gent pugui fer quarantenes, per exemple, si la teva feina és precària, no pot ser que perilli la teva feina pel fet de fer quarantena. S'ha de facilitar que la gent pugui aïllar-se. Si estàs en un pis molt petit, amb una família gran, no et podràs aïllar de la família. El virus hi entén clarament de classes socials. Això és un fet, és una realitat.
Per tant, atacar també aquesta situació, fer aquestes millores en l'àmbit social, podria ser també unes mesures que podrien anar cap a reduir l'evolució de la pandèmia, reduir contagis?
Evidentment, però també és cert que canvis en l'àmbit social són lents, no es poden fer de cop i volta, però sí una vigilància especial i una atenció especial a les situacions de vulnerabilitat social són realment estratègia clara, necessària en l'epidèmia. Ho vam veure, per exemple, en les situacions al Segrià, on els temporers que no tenien lloc per viure, on estaven en situació d'alta vulnerabilitat, de fet, estaven associats a una propagació més alta. Per tant, evidentment, l'aspecte social l'hem de tenir molt present.
Les dades que tenim fins ara, la manera com estan analitzant les dades des de l'UPC, des d'aquest espai en el qual estan treballant totes aquestes dades, amb aquest portal web que realment hi pots estar una bona estona, a veure si miro per àrea bàsica de salut, a veure si miro per municipi, etc. Els permeten fer una certa previsió de com evolucionarà la malaltia?
Cal dir que es pot fer una previsió bona en un termini relativament curt, una setmana, 15 dies. En una setmana, 15 dies, les previsions es poden fer i funcionen força bé. El que no es poden fer és previsions a mig o llarg termini. El sistema és massa complex, depèn del comportament social, depèn de les polítiques que es vagin decidint. Per tant, fer previsions a mig i llarg termini no es pot fer. Es poden plantejar escenaris, es pot plantejar, doncs pot passar aquest comportament o aquesta zona, però realment no es pot fer una predicció valuosa. Els que afirmen que poden fer prediccions a mesos, doncs intenten enganyar la població, perquè no es pot fer realment.
Per tant, anem a la previsió a la curta. Què és el que ens diu la previsió a la curta amb les dades que tenen?
En aquests moments, els propers dies, esperem que seguim amb la situació més o menys com l'actual, una situació d'estabilitat.
Perquè hi havia el dubte de què podia passar amb els casos que s'haguessin pogut produir durant el pont de la Puríssima, no? Aquests casos, quan els hauríem de saber, quan s'haurien d'incorporar?
Suposo que a principis de setmana que ve o mitjans de setmana que ve podrem veure si té efectes realment.
Ara per ara no es pot, perquè no és un efecte tan ràpid, diguéssim.
Exacte. Realment, quan hi ha una acció d'un dia concret o uns dies concrets, cal esperar 10 o 14 dies a poder-ne veure els efectes.
Uh-huh. Per tant, pràcticament amb el Nadal a sobre sabrem els efectes del pont de la Puríssima. Respecte al Nadal, hi hem donat moltes voltes, n'hem parlat molt. Hi ha un pla de Nadal que el govern té fet a l'espera del que digui l'evolució de la pandèmia i a l'espera de pràcticament el que pugui passar en els últims dies. Les dades, les xifres, què és el que ens dirien de què hem de fer amb aquest pla de Nadal? Com ha de ser el Nadal?
El que recomanaria jo és que minimitzem els contactes durant Nadal, que el celebrem de forma minimalista. Nadals en tindrem molts més. Sortosament l'epidèmia passarà i segurament el proper Nadal el podrem celebrar amb una certa normalitat o amb normalitat. Per tant, doncs, més val, diguem-ne, minimitzar el Nadal ara i salvar vides. Per tant, la recomanació, atès que tenim una incidència molt alta, seria minimitzar les trobades per Nadal i ser molt prudents, ser pacients, perquè la vida continua, no s'acaba aquest Nadal tot.
I la incidència del que podria ser aquest pic per Nadal, per exemple, esperem que no passi, però si hi hagués una incidència doncs, com la que s'està plantejant que podria passar amb el pont de la Puríssima, què ho sabríem? Per Reis, també, més o menys, no?
Esclar, el Nadal, si provoca una reconversió de contactes, un nombre molt gran de contactes i contagis, al cap de 10 dies, per tant, això per Reis aproximadament, podríem veure els efectes.
I s'haurien de relaxar les mesures per aquells dies? Amb aquesta, per exemple, l'extensió del toc de queda fins a 2:15 de la matinada, permetre determinats desplaçaments...
La salut té molts aspectes i un dels aspectes és l'aspecte de la salut mental. Suposo que la Conselleria de Salut, quan pren aquestes decisions, està treballant amb la intenció de minimitzar els danys en la salut mental. Nosaltres, diguem-ne, podem avaluar les dades epidemiològiques de la Covid. No hem treballat en l'aspecte de salut mental, per tant, no podem afirmar si és correcte o no és correcte. El que sí podem afirmar és que és una qüestió de responsabilitat personal de minimitzar-ho. I el fet de que puguem reunir-nos 10 o el fet de que puguem estar fins a la 1 de la matinada no vol dir que necessàriament ho hàgim de fer així.
Per tant, al final, el seny de cadascú de nosaltres, no? També en aquesta pandèmia?
Bé, bueno, aquesta és una part fonamental, clarament. Si mirem els països asiàtics, ho porten molt millor que nosaltres, però també és veritat que tenen una consciència col·lectiva o una responsabilitat col·lectiva molt més gran que nosaltres per cultura. I necessàriament hem d'avançar en aquest sentit, hem de posar per davant els drets col·lectius, el dret a la salut, per davant dels drets individuals.
La tercera onada, se n'està parlant molt. El dia que li preguntava al doctor Cervantes em deia, moment, que encara estem a la segona. És a dir, estem parlant de la tercera, però és que la segona no ha marxat. És a dir, la situació als hospitals demostren que encara no l'hem acabat, aquesta segona. Per tant, no pensem tant en la tercera i acabem amb la segona, no? Pel que em deia ara, sé que em dirà que no poden fer previsions, però tot el que apunta que hi podia haver una tercera onada cap a gener-febrer...
És ben probable, és possible, o sigui, no es pot afirmar que hi sigui, ni es pot afirmar que no hi sigui, però el que també és cert és que si tenim un nou creixement, en aquests moments estem en una situació d'una incidència molt alta i per tant aquesta tercera onada començaria ja amb una situació molt complexa i això faria que fos molt pitjor que la segona. Per tant, per això és molt important que fem esforços perquè no la fem realitat, però realment no es pot afirmar que si la tindrem o no la tindrem.
Des de les dades i pel que diuen les dades, vostès donen per acabada la segona onada o no?
És que el parlar d'onades és una forma, diguem-ne, geomètrica de parlar. Hi ha hagut una pujada molt alta, s'ha baixat molt. Realment, Catalunya ha millorat enormement respecte al pic d'aquesta segona onada, però encara estem en un valor molt alt. Per tant, bueno, que diem que hem acabat o que no hem acabat és intranscendent. El que és un fet és que estem en una incidència encara massa alta.
Per tant, no és tan important la situació en la que ens trobem en aquestes onades, una mica en la línia del que em deia el doctor Cervantes, no? L'important és com estan els hospitals, com estan els contagis, com arriben els malalts als hospitals, com es detecten aquests malalts i quina feina es pot fer. Les vacunes són la clau per tot això?
Les vacunes són la nostra esperança per poder controlar i convertir la Covid en una malaltia, diguem-ne, estacional, en una malaltia que conviu amb nosaltres amb normalitat. Per tant, les estem esperant amb candeletes. També és veritat que hem de tornar a ser pacients, perquè no és gens fàcil que arribin a poder vacunar un percentatge important de la població. En tenim permesos, per tant, hem de ser pacients, però certament és l'única esperança que tenim per poder controlar i tornar una mica a la normalitat.
Arribarà el moment, esperem-ho, que aquesta onada hagi acabat, o sigui que el coronavirus es converteixi en això que esperem tots, en aquesta malaltia estacional, i es pugui analitzar totes aquestes dades. La feina d'anàlisi de totes aquestes dades i de recollir totes aquestes dades que s'està fent, entenc que es deu haver fet amb molt poques malalties de la història, i per tant l'evolució de la pandèmia i l'evolució de tot plegat serà molt i molt important, no? També per analitzar futurs casos que es puguin produir.
Hem estat uns privilegiats des del punt de vista científic de poder gaudir del flux d'informació que tenim avui en dia. Efectivament, és el primer cop a la història que pràcticament online tenim informació de l'evolució de la pandèmia, que els metges han pogut tenir informació genètica, que el desenvolupament de les vacunes s'ha pogut realitzar amb molta rapidesa perquè es parteix d'uns coneixements previs molt importants. Des del punt de vista científic i tecnològic, realment estem en una època privilegiada. Ara tenim feina per anys per analitzar les dades, per això sí,
Clar, perquè quines anàlisis s'haurien de fer d'aquestes dades i ara mateix no ens podem parar a fer-les? Així, allò, de cop i volta, en la seva ment d'investigador, què li diu? Ostres, hauríem de mirar-nos això o hauríem de mirar-nos allò?
El que és important és poder preveure com s'ha d'actuar davant d'una pandèmia. De fet, és la primera que vivim nosaltres, L'anterior va ser la grip espanyola i cap de nosaltres hi era. O només la gent molt, molt gran que la va viure. Per tant, el que és important és treure informació que ens pugui millorar la nostra capacitat de fer front a la propera pandèmia. Que la propera pandèmia no ens causi els danys que ens ha causat aquesta. I això passa per entendre com es propaga, entendre els efectes de les diferents accions, pensar com millorar-les, poder fer simulacions de com millorar-les. Hem de treure profit del que hem patit, evidentment.
I aquesta anàlisi portarà anys i panys, no?
Aquí hi ha feina per molts anys, efectivament.
Doncs seguir treballant en aquesta feina, amb aquestes dades, posant-les damunt la taula, perquè tots aquells que no ho hagin fet, els recomano, si ho volen, que entrin al portal web a xafardejar allò, municipi, àrea, els falta ja carrers, pràcticament, i domicilis per dir-nos on hi ha més o menys contagis a Catalunya. Gràcies per haver-nos explicat avui al Daniel López Codina del grup de recerca de Biologia Computacional de la UPC. Que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Hem analitzat doncs, aquesta evolució de la pandèmia, aquesta situació en la qual estem a dia d'avui, aquesta situació de calma tensa, esperant que les dades no es compliquin i que, per tant, puguem tenir un Nadal tots plegats tranquil, però amb molta precaució i molta tranquil·litat, esperant a Nadals millors. És el que venia a dir el senyor Codina. Que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.